A Ràdio Maricel, a cel obert.
Vinga, va, anem a temes més lleugerets, que els necessitem també, perquè quin inici, quin inici de legislatura. Anem a parlar del Reciclart. Setena edició del Reciclart a Sitges, aquesta proposta artística que aposta fortament pel reciclatge i que fa unes propostes d'art interessantíssimes i que enguany, com dèiem, arriba als 7 anys de vida. El Reciclart està en marxa des de... No, estarà en marxa des del 9 de juny. Estava... Caram, ja els temps verbals se m'han creuat, eh? Va començar el 9 de juny i acabarà el 9 de juliol. Per tant, un mes sencer al Miramar, les obres del Reciclart, 43 obres creades per 23 artistes en total, alguns d'ells de Sitges, altres de fora, i tot plegat sota la mà, la coordinació, la direcció de Tània Gras. Tània Gras, molt bon dia.
Bon dia.
7 anys de reciclar, Tània, quan va començar això del reciclar, que tothom va dir, vols dir, jo recordo que la gent pensava, era com estrany això d'art amb material reciclat, no ho has acabat de veure, pensaves que arribaríeu a les 7 edicions?
Bueno, la veritat és que llavors encara no ens ho vam plantejar, perquè tot va començar com una exposició, un festival creat en ocasió del Sitges Gallery Weekend.
Sí.
I el tema era reciclatge, llavors la Sorella de la Galeria Out of Africa de Sitges em va convidar per fer el comissariat d'aquest esdeveniment i bueno, jo li vaig dir pues, per un cap de setmana, em sembla molt curtet, fem-ho en format festival i fem-ho d'un mes. O no sé si va arribar un mes, però fem-ho d'una setmana amb els dos caps de setmana, crec que era això. Uh-huh. I bueno, després li vam donar continuïtat, perquè pensem que és un tema molt important, el tema de les deixalles, el tema dels recursos, el tema de la contaminació ocasionada, bàsicament, o en gran mesura per les deixalles. Uh-huh. I una ciutat com Sitges, amb tants festivals interessants, pensàvem que també hauria de tenir un festival dedicat al reciclatge
creatiu. Per tant,
creatiu.
Tània, pel que expliques una mica, el reciclar d'ara és com un spin-off d'aquell festival, eh? És a dir, no?
Sí.
És a dir, va haver una proposta en el que hi havia una proposta amb material reciclat i d'allà vau agafar aquesta petita proposta i en vau fer d'alguna manera una exposició anual, no? Una mostra anual, que no és només exposició, perquè hi ha activitats paral·leles, heu fet com un spin-off, que clar, amb 7 anys de vida, i que la sensació al llarg d'aquests 7 anys és que cada any ha anat sorprenent, eh? És a dir, que lluny del que molta gent pugui pensar, que les obres fetes amb material reciclat són obres fetes amb... O sigui, és com veure brossa, per dir-ho d'una manera, el que es veu moltes vegades sorprèn de la qualitat artística de lo boniques, de lo esplèndides que són aquestes obres, que estan totes fetes amb material usat, eh? En molts casos agafats a la brossa i en altres amb materials simplement usats. Clar, no sé si també heu vist aquesta evolució, no? Com entre el públic, no? De dir, caram, és que ens pensàvem que això seria més doncs, com un recollir brossa i fer alguna qüestió, no? I el que veiem són obres d'art.
Bueno, això sí, és un tema que nosaltres ja portem 27 anys treballant-ho amb el Drapat, que també tenim el Festival Drapat a Barcelona, que en aquesta edició ja anem per 27 anys, i ja ho tenim una mica per la mà, aquest tema, que encara a molta gent li sorprèn, no? Que sembla que quan facis alguna cosa amb material descartat hagi de ser... algo més anecdòtic o més de bricolatge o vaja, que no t'imagines que d'allà surten obres d'art amb pes. Però en realitat hi ha moltíssims artistes treballant-ho amb dedicació i amb molt de talent, i surten obres molt sorprenents i en algunes ocasions obres bastant potents.
Uh-huh. Perquè no sé si Tània Gras veuen el reciclatge una forma de vida?
Pues sí, d'alguna manera la filosofia de viure amb el que l'entorn ens posa al nostre abast i aprofitar tot el que es pugui aprofitar, deixant almenys una trepitjada, una trepitjada almenys contaminant possible, sí. És per molts d'aquests artistes i també per gent que no és artista, hi ha també bastanta gent que intenta deixar poca brossa i d'intentar reaprofitar tot el que els pugui, sí, això és una filosofia de vida, i de fet jo crec que és una cosa que s'hauria d'ensenyar i de promoure en tots els àmbits i en tots a les escoles, per exemple, perquè si volem parar la crisi climàtica i tota la problemàtica mediambiental que estem patint ara, aquesta és una via per almenys pues disminuir l'impacte.
Clar, i no sé si Tània, d'alguna manera, la Tània Gras, hem de dir que és una figura rellevant dins el món del reciclatge artístic, eh? A més, això li ve de família. Un dia a la Tània l'haurem de convidar a venir aquí a l'estudi. Tània, has de venir un dia aquí a l'estudi i explicar-nos la teva vida, perquè tot això li ve, d'alguna manera, de família, eh? Que ella va arribar a Formentera, va viure tota aquella època hippie i la va viure durant molts anys i fins molt tard, eh? Però jo et volia preguntar, en tant que figura del reciclatge que fa molts anys o probablement tota la teva vida has conviscut una mica amb aquesta idea, amb aquesta disciplina, com, i veient també que ara cada vegada més gent comença a conscienciar-se d'aquesta necessitat, no? I de que aquest consumisme ferotge ens fa mal i mata el planeta, però com lluites contra aquest moviment enorme, no? I tan fort, i aquest elefant que és aquest consumisme, aquesta idea del tot, ho vull tot i ho vull ara i ho vull ràpid i ho vull tot nou i cada dia un jersei nou, i que com lluites contra això? Com lluita la Tània contra això?
Bueno, jo crec que estem en un moment, bueno, un incís, em ve de molt lluny tot això, perquè no només em vaig criar a Formentera, que no n'hi havia recursos i la gent reciclava ja per necessitat, perquè només hi havia un vaixell a la setmana d'Eivissa i béns de consum i sobretot béns envasats, no n'hi havia gaire. I si arriba algun producte en llauna, la llauna aquesta la reciclàvem, perquè clar, no en teníem gens. Això per una banda, però el meu tataravi era drapaire,
sí.
I va comprar lots de paper de vell i de draps i va acabar muntant una fàbrica de paper i cartró.
Per tant, ho tens en els gens, Tània.
Ho tinc en els gens, sí. I bueno, i després lluitar contra el consumisme. Jo crec que estem ja en un punt d'inflexió en el que en el fons tothom sap la problemàtica que hi ha. El tema és que molta gent no pensa que ho podem canviar. Molta gent pensa que ja està tot perdut i llavors, mira, que s'ha de gaudir de la vida com es pot i mira, i passant de tot. Però jo crec que el que nosaltres podem aportar com a artistes és el posar el dit a la llaga, diguem-ne, que la gent s'hi fixi, potser la gent que no vol pensar i ve una obra d'art, li agrada, s'apropa i després, sense voler, comença a reflexionar. I també jo penso mostrar una mica biografies de vida d'aquests artistes que ja viuen d'una altra manera, que ja viuen amb menys recursos i també se'n surten i també viuen, és un exemple perquè la gent
vegi que és possible, no?, d'alguna manera.
Vegi que és possible, exacte. I ara mateix jo crec que estem en un moment que és una mica perillós fer fer sentir més por a la gent de que això no és, estem en un moment terrible perquè llavors
és a dir,
la gent...
que aquest discurs catastrofista de que el món s'acaba i que ens estem carregant el planeta, consideres que és perillós?
És perillós perquè la gent perd tota l'esperança i llavors tenim això que tenim, que molta gent jove ja està prenent antidepressius, que hi ha molts joves que se suïciden, i després molta gent molt hedonista que passa de tot i venga a fiesta, i això no és cap solució. Hem de fer-li sentir a la gent que poden fer alguna cosa per canviar-ho.
I entre d'altres, el que es pot fer és art. Dels 23 artistes que participen al Reciclar de Sitges aquest any, no sé si són tots artistes que sempre han treballat amb material reciclat o al contrari, la majoria han acabat en això, o és una de les seves propostes, però d'entrada d'origen no sé si començaven tots així.
És molt... Bueno, cada cas és diferent, no? Hi ha el Rani Brustein, que és fotògraf, que arrel de conèixer el drapat va començar a barrejar la fotografia amb pintura i objectes trobats que afegeix a la foto, no? I llavors, després, bueno, i tots els tres artistes africans que venen de la Galeria Out of Africa i també la Galeria Catherine Niemann Madrid, aquests artistes jo diria que sí, que el seu treball s'ha basat sempre en el ciclatge. Marie Lalo, que viu a Sitges, treballa amb revistes velles sempre, o sigui que això és ja també una característica inherent en la seva obra. Però, per exemple, el Jordi López Alet va començar amb dibuix i pintura, però li va trobar a faltar una mica de contemporaneïtat, no? Que la pintura i el dibuix pues, són disciplines mil·lenàries en l'art i li volia dar un toc més actual, més contemporani, i llavors va començar no només a incloure en els seus paisatges en lloc de el que fan molts artistes, que quan pinten un paisatge, pues, si hi ha un post d'electricitat, pues, no ho posen. Pues ell justament posava aquests elements perquè el paisatge avui dia és així. Però a més, després va pensar, pues, a més, amb tot el consumisme que tenim i tots els envasos que tenim, pues, jo podria aprofitar aquests envasos com a suport per les meves obres d'art. I ara una de les seves característiques del seu treball és que sempre els seus suports dels dibuixos i pintures són envasos o de caixes de cartró, com de medicaments o així, o directament contenidors de l'eixiu o d'altres productes domèstics, no?
Tània, tu que estàs en contacte amb artistes que treballen al reciclatge i d'alguna manera tots aquests trastos, o aquests materials usats, els enganxa això? És a dir, un cop ho proven, un cop fan art amb això, els costa separar-se d'això? És a dir, veuen com... no sé si és un tipus de material que potser és menys freqüent, no, que d'altres, i per tant quan el descobreixes i quan el proves ja difícilment te'n pots separar d'ell.
Sí, sí que enganxa. La veritat és que una vegada que comences a veure el valor de les coses, però quan comences a aprofitar-los, quan et trobes coses... al teu voltant, i són curioses, pues, acaba sent un replegador de materials. Ahir vaig quedar amb un artista aquí a Formentera, per exemple, que deia el preu de les meves obres no són només les hores de treball, però les hores de recollita.
Home, clar, que hi hem de destinar un ratet, a recollir o papers,
sí,
o perquè, revistes, clar, o capses, o el que sigui.
Exacte, i després no tot serveix, i hi ha materials com que t'encaixen més que altres. I...
Tània, a mi totes aquestes obres amb material reciclat inevitablement em transporten d'alguna manera com en un període de la infància, perquè la canalla, els nens petits ho fan molt, això de reciclar, no? És a dir, aquella imatge, és aquella imatge tan típica que veiem cada any quan arriben els Reis amb un munt de regals i després acabes veient els nens jugant amb les capses de cartró, no?
Del, sí,
que, o amb els papers que emboliquen aquells regals que són meravellosos i que són nines que fan de tot, però acaben jugant amb la capsa de cartró fent veure que és un vaixell o que és un avió o amb el paper, creant no ho sé el que sigui, no? I inevitablement aquest tipus d'art em transporta a aquella època i no sé si hi ha una certa connexió i si d'això d'alguna manera els artistes també veieu aquesta connexió.
Sí, jo crec que de fet els nens, pues, tant els nens com els artistes són gent amb curiositat pel seu entorn. I una de les coses que ens trobem en el nostre entorn són deixalles, llavors són coses que et criden la curiositat i apropes i jugues amb elles. Això és una cosa com molt natural en l'ésser humà, però amb el temps ens tallen les ales d'alguna manera, no? Amb la educació, que em diuen no, nen, no toquis això, no toquis això, això és brut. No?
Sí, sí, absolutament, absolutament. Per tant, passa el temps, no? I entenc que... Per això, no sé si aquests artistes d'alguna manera el que fan també o el que viuen, i no sé si així ho perceben ells, eh? Una mica és com aquest retorn una mica als orígens, no? Torno a fer servir a aquells materials que potser durant molt de temps no és que se m'haguessin prohibit, però d'alguna manera el món em va ensenyar que ja no servien, no?
Ah, exacte. Sí.
Molt
i ara hem de tornar a aprendre que les coses que no serveixen per un serveixen per una altra.
Serveixen per una altra cosa. Destaca'm alguna obra de l'edició d'aquest any del Reciclart. Sé que em diries totes, però destaca'm alguna que creguis que algú que no ha visitat mai el Reciclart no el deixarà indiferent.
Home, jo crec que la peça que més crida l'atenció aquest any al Sitges Reciclart és el Búho, de l'artista de Ghana, Johnson Suse, que és una peça que fa 1,50 m per 1,60 m, uh-huh. Fet tot de filferro, o sigui, la forma del búho, uh-huh. Està feta de filferro i després s'ha omplert amb diversos tipus de deixalles domèstiques, des de, jo què sé, un tub d'esprai antimosquitos o antiinsectes fins a pues, plàstics petits, envasos, uh-huh. Coses que trobaries en un cubell de
basura, de la brossa. Doncs no s'ho perdin, això és el Sitges Reciclart del 9 de juny, per tant ja ha començat, fins al 9 de juliol al Centre Cultural Miramar, entrada gratuïta. El que també ofereixen són visites guiades. Tània, no sé si les fas tu.
Les fem entre l'equip del Drapat.
D'acord.
O sigui, si voleu trucar, el telèfon és el 639-702-377, uh-huh. Que sí que és el meu mòbil. Algú que vulgui fer una visita guiada, que truqui, i nosaltres el que sí que hem de fer és juntar la gent en un grup perquè surti a compte l'esforç, no? Llavors, normalment, doncs, li demanem a la gent que ens diguin dues o tres dates o si ja poden fer un grup ells mateixos. Ara tenim una sol·licitud d'una visita guiada d'un grup ja muntat, o sigui, això és l'ideal, no? Que si hi ha dues o tres famílies o un grup d'amics o així que vulguin veure l'expo i que amb una visita guiada, doncs, ens haurien de trucar i nosaltres buscaríem una data que li anés bé a tothom.
Doncs si algú té un interès especial en que algun expert el guiï per aquesta exposició, ja ho saben, han de trucar al 639-702-377 i a partir d'aquí poden concertar una visita guiada. I per cert, una exposició oberta a tots els públics i ara aquí és el meu pare, no sé si la Tània estarà d'acord, molt recomanable anar amb nens, amb la canalla, perquè els nens tenen aquesta capacitat de sorprendre's que moltes vegades els adults perdem i ells quan veuen, de seguida descobreixen els materials amb els que s'ha fet. I és molt curiós, és que recordo un any que hi havia un quadre que estava tot fet d'ossets de peluig, Farà uns anys, que recordo que va ser com un pol d'atracció de canalla, aquell quadre, perquè veien els ossets de peluixos, ells, no?
Sí, sí, i tant. Aquesta obra era del Howard Stewart, que també viu a Sitges, un artista anglès, que està triomfant ara mateix amb una col·lecció d'obres fetes amb segells de correus antics i l'està petant amb això.
Sí, sí, vaja. És que es pot fer art, no sé si es pot fer art amb tot?
Home, en un principi sí, es pot fer amb tot. L'artista li ha de donar la volta perquè sigui viable, perquè també es preservi. Clar, s'ha de pensar també que aquestes obres siguin una mica duraderes, no?
Sí, sí, que siguin perennes, que no caduquin, vaja, que no es facin malbé.
Sí, exacte.
Tània Gras, moltíssimes gràcies per atendre'ns i m'apunto això, eh? Un dia vens a l'estudi i parlem,
i tant,
i parlem amb calma de tot aquest món del reciclatge i de la teva vida, que és interessantíssima.
Moltes gràcies.
Gràcies, una abraçada.
Adéu.